sempre amb tu. Bateguem el ritme de l'actualitat i escoltem totes les opinions. Sempre amb tu. Parlem de tot i amb tothom. I ens agrada passar-nos-ho bé. Tot el que passa a l'Ametlla de Mar t'ho expliquem al Sempre amb tu. De dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la Cala Ràdio. Amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó, sempre amb tu.
Les 12 i 37 minuts del migdia encarem ja aquesta segona part del Sempre amb tu, com dèiem, que la volem fer analitzant, intentant donar-li un punt de vista des de les diferents visions, des de les diferents opinions, el que va passar ahir diumenge a Catalunya, amb els resultats del referèndum, però també amb com es va gestionar totes aquestes intervencions d'urnes i paperetes per part de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, deixant un llastre de quasi ja 900 ferits. Atenció, xifra elevadíssima. En volem parlar avui amb diversos representants polítics o d'entitats sobiranistes, i justament començo saludant a les entitats sobiranistes, en concret al secretari de la Cala per la Independència, Enric Franc. Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
Passem als partits polítics des del vessant sobiranista, Esquerra Republicana, el regidor Vicent Lleó. Bon dia.
Bon dia.
I des del PDeCAT, el portaveu Joan Pere Gómez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanyen des del Partit Socialista, tot i que suposo que repetirà fórmula abans de del referèndum, Antonio Espuny, primer secretari local i també portaveu de Compromís per la Cala. Bon dia.
Bon dia.
I des del Partit Popular, el seu president local i membre de la Junta Provincial, Adrià Figueres. Bon dia.
Hola, bon dia.
A tots cinc, voldríem que aquí hagués estat alguna dona, és per això de la paritat, però bé, en fi, avui és una jornada en la qual volem resumir, volem explicar què és el que va passar ahir. Abans de començar, dir que es va intentar contactar amb Ciutadans perquè també estés avui a aquesta taula. Va ser impossible, tot i els esforços d'aquest mitjà, per poder almenys convidar els representants d'aquesta formació política. I d'altra banda, com bé sabem, Plataforma Calera no participa en aquest debat, que són de temes més enllà del caire estrictament municipal. Si els sembla, fem aquesta anàlisi. En un minut els hi demano que ens diguin quin és el seu resum, en un minut, de la jornada d'ahir, quina és la seva visió, quina és la seva opinió. Comencem amb Enric Franc, de l'Assemblea Nacional Catalana.
Ui, en un minut es pot parlar molt poc, però mira, et donaré una frase. Jo avui, quan m'he vestit, m'he posat la samarreta del sí, perquè he pensat que sí, que estic orgullós d'aquesta samarreta i del que significa, d'aquesta lluita. I aleshores dubto que algú tingui la poca vergonya de posar-se una samarreta de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil avui pel carrer. Crec que ningú s'atreviria a anar per Catalunya amb una samarreta de les policies espanyoles posada.
Vicent Lleó, Esquerra Republicana.
Pues jo continuo una miqueta també i recuperant-me una mica de la emoció de l'acte espontani que han fet avui les 12 aquí al baix de l'Ajuntament. Orgull, sobretot orgull de ser calero, de la resposta de la gent jove i la gent gran que ahir ens van donar, de l'acte de democràcia que vam tindre de fer, tot i les repressions, i també indignat, com va dir l'Enric, indignat per una repressió brutal. Ara molta gent entendrà que fa uns anys, quan diuen fora les forces d'ocupació, ahir vam veure la gent jove, els que no havien vist, qui són les forces d'ocupació. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar com a tal, com a forces d'ocupació. I aquí nosaltres som un país que volem ser lliures, volem treballar per ser lliures, serem lliures, tot i les forces d'ocupació.
Joan Pere Gómez, PDeCAT.
No, des del Partit Demòcrata, però jo parlo com a persona avui no vinc com a cap partit, parlo com a persona. Jo tinc un sentiment agridolç, amb el sentit de que estic feliç i content perquè al final se va poder votar, perquè han hagut 3 milions de valents que, tot i tindre tot l'aparell de l'Estat en contra, van ser capaços de votar. Ara mateix, abans de vindre, companys meus d'altres poblacions, que he parlat, per exemple, amb un company que és de Girona, i diu, jo no vaig poder votar a Girona perquè mos buscava i no havia manera de votar, i se'n van anar a un poblet, i gent que, o un altre amic meu que és de Barcelona ciutat, i va estar 4 hores voltant pels col·legis electorals de Barcelona fins que al final va poder votar, 4 hores voltant, o la gent d'aquí del poble esperant-se, com se van esperar 4 hores allí, que hi havia gent que es desmallava, apretats, amb la por que teníem, que ens podia venir en qualsevol moment la Guàrdia Civil, i ells era com una llauna de sardines, però al final vam poder votar. Per tant, tinc un sentiment este d'alegria, de força, de país, de que hem sigut capaços de votar, que hem dit realment el que volem, que volem un sí molt gran, perquè és un sí d'alegria, que realment el que volem és transformar Catalunya, que som capaços nosaltres mateixos de ser, convertir-nos en la Dinamarca del Sud. Ara bé, també tinc un sentiment de tristor, molta tristor, indignació, i no em trec la tristor del damunt, no me la trec, no puc evitar-ho. Fins i tot a vegades tinc que reconèixer que quan estic sol més de 4 vegades m'han caigut les llàgrimes i no puc evitar-ho quan veig aquelles imatges, perquè no em vaig pensar mai a la meva vida, mai a la meva vida em vaig pensar de que l'Estat hagués actuat amb la contundència i amb la violència que ho ha fet en contra de la gent catalana, perquè al final les vies de la gent les mans aixecades i han vingut a fer mal. Allò que vam enriure tots quan diuen a por ellos i mos feia gràcia, la paraula a por ellos, ara ja sabem què vol dir por ellos. A por ellos vol dir que vinen a per naltros, i naltros som tots els que estem a la taula, tant siguin independentistes o no, perquè ahir com van fotre-li pau a la gent, li van fotre pau a la gent del sí, però també li van fotre-li pau a la gent del no, perquè també en podien haver perfectament. Per tant, tinc que dir, ha guanyat la democràcia, però crec sincerament que el que ha perdut és l'Estat, i el meu titular seria mai res, mai més les coses tornaran a ser com abans. Ha hagut un abans i un després, i ara el futur està clar. Independència, sí o sí.
Antonio Espuny, PSC, Compromís per la Cala.
Sí, jo, en tot cas, el meu titular de cara al poble seria dir-los als caleros que em sento a nivell personal, em sento molt orgullós de lo intel·ligents que van demostrar ahir. Ahir era un dia difícil, ahir era un dia on calia tindre el cap fred, calia tindre aquesta flexibilitat que al poble de la Cala vam tindre, i això va facilitar que les coses, tot i que al principi es va tindre que clausurar per indicació mateix dels Mossos, perquè no tinguéssim problemes, se va clausurar l'institut, el poble de la Cala, la gent que estava allí esperant-se pacíficament, va creure amb les persones que els hi van indicar, en aquest cas l'alcalde, que hi havia un altre punt de possible de votació, que aniríem, que tindria la mateixa validesa, i en vez de poder agafar el camí de la intransigència, va agafar el camí de la intel·ligència, va entendre que podríem igualment exercir este vot, i vam anar a votar, o vam anar tots a votar a la sala. També he de dir que, d'alguna manera, això l'equip de govern també ja ho havíem rosegat una mica, ja ho havíem preparat, el plan B estava preparat. Vicent, gran treballador i artífex d'este plan B perquè tot estigués amanit, però el plan B no hagués funcionat si el poble no hagués reaccionat. I aquí és d'agrair, com he dit, a la gent de la Cala, que va veure clar que es podria exercir el dret a decidir en un altre lloc, que l'edifici era el de menys i que l'important era la votació. I a nivell de Catalunya, la meva paraula, i que resumís tot, és ràbia, i dir, amb una paraula seria no calia. Tot el que va passar ahir, no calia. No calia perquè realment, si s'hagués deixat votar la gent, a nivell popular hi hagués hagut potser la mateixa o més resposta, i les conseqüències seran... ara seran igual com haguessin sigut si haguessin deixat votar. I tota la violència aquella que va haver ahir, tot el que es va descarregar contra la gent que simplement volia desenvolupar el seu dret a decidir, el seu dret a votar, tant en un sentit com en un altre, no calia. I aquí sí que l'Estat se va equivocar de ple.
Adrià Figueres, Partit Popular.
Bé, com a calero, com a català i com a representant del Partit Popular, comprendreu que no és fàcil fer un anàlisi del que va passar ahir. Un resum seria tristor. Tristor perquè no és gens agradable veure les escenes que vam veure. En tot cas, tots sabem que l'actuació tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional per acció o la possible omissió d'acció per part dels Mossos d'Esquadra sempre està basat en els comandaments. Llavors, aquesta gent fa la seva feina, són professionals, i crec que en cap moment li hem de ficar cap Sant Benito, no? Tot això és una conseqüència de l'actuació del govern de la Generalitat. Nosaltres ja fa temps que diem que este referèndum que es volia convocar no era un referèndum com a tal, sinó que era un recolzament del sí a la independència. Llavors crec que s'ha portat malament el tema des del principi. És obvi que les negociacions a totes les bandes no han sigut les òptimes. Tothom té la seva banda de responsabilitat o culpabilitat. vulguem-li dir com volguéssim, però al final tots sabem també molt clar que el polític és qui ha de prendre les decisions i qui ha d'assumir les responsabilitats. Quan se passa al poble, entre cometes, la patata calenta d'una situació com esta, significa que la capacitat de governar potser no és la que seria la desitjable.
Són els primers titulars d'aquesta jornada. Si els hi sembla, parlem de tot el que representa en conjunt del país després. Primer, el que voldria fer és una mica d'anàlisi a escala local dels resultats. 2.200 vots, 2.101 a favor del sí, xifra per tant molt elevada, amb una participació quasi arribant al 51%. Xifra que és molt igual als de molts municipis de les Terres de l'Ebre. Justament els més petits són els que tenen sempre més participació. Els de població similar a l'Ametlla de Mar, en Forquilla, entre 5.000 i 10.000 habitants, doncs han tingut vora un 50% de participació. Què en creuen d'aquests resultats? I aquí sí que deixo taula oberta perquè puguin parlar i puguin opinar sobre els resultats a escala local, a escala Ametlla de Mar.
Sembla com això mateix. A veure, jo el primer, com a calero, torno a dir, és un orgull molt gran veure, no ja el dia que vam manifestar ahir, el dia del nostre referèndum, veure les mobilitzacions que fem contínuament, cada dia hi ha més gent, veure la implicació de la gent jove, veure la implicació de les entitats, veure la implicació dels partits polítics i veure com la gent que afortunadament està canviant, estem buscant allò que és més volent, que és la independència, no? Que desgraciadament i malauradament des de Madrid i sobretot amb molta força del Partit Popular i també del Partit Socialista, s'ha de dir, també dels partits unionistes, no ens deixen fer, no? Valorant els resultats de la cala, sàpiga que tot i tindre que canviar de col·legi electoral, tot i començar pràcticament a les 10, tot i per motius de seguretat tindre d'acabar les votacions a les 6 de la tarda, el fet que 2.200 persones poguessin expressar lliurement només en 3 urnes, quan normalment en tenim 7, a les dificultats, crec que ha estat un èxit. Un èxit tant per l'organització i un èxit per la gent del poble, per les seues ganes de votar, per la seua massiva resposta i la majoritàriament el 90% dels vots del sí. Crec, no crec recordar, no sé si Joan Pérez deuen recordar, crec que aquestes votacions han superat el 9N aquí a l'Ametlla, tot i que vam tindre més hores per a poder fer el referèndum que vam fer, la consulta participativa del 9N, i crec que en les condicions que han vingut, en aquestes condicions de por, el fet de poder superar aquell 9N ja està prou important. Torno a repetir, el referèndum aquí a la Cala ha estat un èxit. Crec que ha estat un èxit també de participació, d'unió de la gent del poble, gent de tots els colors, perquè em consta que gent de tots els colors ha votat, mobilització de totes les edats, des de la joventut, i mobilització ja des de 2 dies abans.
Ara que apuntava el tema del 9N, hem de dir que aquí al municipi hi va haver uns vots, una participació de 2.322 persones, per tant una participació inferior la d'aquest referèndum, també entenem
vam tenir més hores, i organitzats i cap pressió ni la gent va poder votar lliurement, no?
Però en canvi van votar 2.038 persones a favor del sí, per tant sí que s'ha incrementat en una setantena de persones que sí que volen la independència. Més opinions?
No, bueno, és que si este lo d'ahir ho contem amb vots, mos equivocarem perquè, mira, Vicent, el 9 de novembre potser hi va haver gent que no li va voler donar el valor que li va donar-li, i ara se li dona molt de valor, pues, perquè el que va passar va ser que va poder votar tothom lliurement, que no van haver aldarulls públics, que la gent se va poder expressar, i per tant aquest 9 de novembre que molta gent van voler dir que no era res, avui en dia potser l'han ficat en valor. I entre altres coses, una cosa molt fàcil, el president Mas hem fotut 5 milions d'euros de multa, que ja veurem com ho paga. M'entens que vull dir? Que hi ha gent que ha donat la cara. I el referèndum, l'1 d'octubre, ha sigut un èxit. Per què ha sigut un èxit? Perquè encara que a la cala haguéssim votat 200 persones, Vicent, ha sigut un èxit també. Perquè ho han tingut tot en contra. Tot en contra. Ens han perseguit. Ens en van tallar el fetiti, ens hem tingut que amagar, ha sigut tot un procés de dir, no tenien paperetes, no tenien urnes, no tenien sobres, ens tallen la comunicació, i tot i així el poble de Catalunya ha votat i s'ha expressat. Estem parlant de quasi 3 milions de persones, han passat de 3 milions de persones. I on arribem? Han hagut més de 800 persones ferides. I aquí ara deixem-nos de tonteries tots. No és normal l'actuació de l'Estat. No pot ser que ens hagin tractat d'esta manera. Hi havia altres formes de fer-ho. I ara jo em fico en una forma. A banda, per exemple, les Terres de l'Ebre. No sé com les tres poblacions que van anar i van fer i van matxacar la gent. La Ràpita, després se'n van a Roquetes i van acabar amb la Nova. No té sentit, perquè dius, què passa, que si anàvem a Ràpita i tenen les urnes, s'acabava el referèndum, o anàvem a Mola Nova, era una població... No van anar a Amposta, no van anar a Tortosa, no van anar a Gandesa, no van anar a la Cala per dir alguna cosa, vull dir, semblava que era com una cosa que no troba significat, amb aquesta violència per la violència, perquè dius, jo per exemple, Adrià, sincerament, i a nivell personal, saps que tinc molt de respecte, en tot respecte del món, el que ha fet avui, el que va fer ahir l'Estat, no li, i el que va fer la gent que representa el teu partit, a partir d'avui per mi ja no tenen cap tipus de respecte, cap, a tu personalment tot. Però dius, com pot ser que haguessin sigut capaços d'actuar amb aquesta violència en contra de la gent que aixecava les mans i dia només volem votar? Això es feia abans, si volem per al referèndum se feia abans, però el dia electoral, aquella violència per la violència, per què? En aquella xicota que li van trencar un per un els dits i després la van magrejar, per què? Aquella dona de 80 anys que li han fet li mal, per què? Aquell home que se mos ha mort, per què? Aquell xicot que li han, que ha perdut un ull perquè sabien que no podien utilitzar boles de...
De goma,
perquè està prohibit que tothom utilitzar boles de goma, i van utilitzar boles de goma, van utilitzar gasos lacrimògens. Clar, tot això. I tot això per què? Pues perquè ha hagut un estat espanyol que ho ha permès. I això cal dir-ho. I vull ficar-ho també, i ho hem de dir en públic. No només el PP. No només el PP. Menos Podemos, que al final se van desmarcar com ho podem. Esta acció està recolzada pel Partit Popular. Avui recordo que avui ja els han cridat, a Pedro Sánchez i Albert Rivera. Això està recolzat. Això que està recolzat pel Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans. I aquests tres partits polítics han actuat a una, en contra del que anem a fer aquí l'1 d'octubre. I aquí està, és Catalunya contra un estat que està utilitzant totes les seues armes per callar-nos la boca. I la boca, Vicent, no molt han callat. Ens hem expressat i serem lliures, perquè ara sí que la gent ja els hem despertat. I la gent de Catalunya ara no volem ser més vassalls de l'estat espanyol.
Adrià, per al·lusions.
Joan Pere, ets un polític que estàs a un nivell molt alt i realment crec que els teus comentaris populistes suposo que són producte del moment. A veure, no me pots dir en cap moment que l'Estat ha volgut ni vol avortar les llibertats de Catalunya quan saps de sobre que aquí hi ha una cosa que es diu Partit Popular de Catalunya, que estem una sèrie de gent tan catalans com tu i que defensem Catalunya com a mínim al mateix grau d'intensitat que tu. Parlo de tu en global. Segona, tot el procés que ha acabat en aquesta situació tan desagradable, tan negativa, tan trista, com he comentat jo abans, ve donat per algo tan senzill com és l'incompliment de l'ordenament jurídic. Saps de sobre que si s'hagués negociat, no imposat,
perdona per tallar-te.
No, és el que intento dir.
No, és que els semàfors sempre estan rots, i si al final has de passar,
no, Vicent,
si no,
el que passa que puesto, no? Al negociar damunt de la taula i ficar unes premisses prèvies no es pot negociar. Tu ja podem negociar sense línies roges. Este és el gran problema que ha hagut.
Una puta, sincerament, tu com a persona.
Home, sí, aquí com a persona, clar.
Evidentment, per això et dic, i a nivell personal, però tu creus que realment lo d'ahir calia? Calia anar a aquell poble que havien 70 persones fent un dinar popular i van arribar 40, 50, 5 guàrdies civils en gas del crimògens i fotent hòsties a gent gran? Calia que en un poblet de Lleida, que si aquell poblet votava, total estàvem parlant de 100 vots, calia esta violència? Aquesta és la pregunta. Ara després discutirem si havíem de fer l'aire, perquè això és democràcia. Si jo puc estar d'acord que havíem de fer el referèndum, tu no pots estar d'acord, i això t'ho tinc que respectar-te-ho, com la gent que ha votat que no. Però la meva pregunta, Adrià, sincerament, creus que calia ahir aquell estat de violència? Tu saps que quan aquella gent que han pegat podia ser familiars teus, podia ser un fill teu, podia ser un tio teu, podia ser jo mateix, gent del poble, gent del carrer, si la Guàrdia Civil, en comptes d'anar a la Ràpita, arriben a vint del poble i mos fotien pau la gent del poble, que estava allí votant lliurement, gent gran, gent jove, crios, calia aquesta violència, Adrià, sincerament? Calia que l'Estat ahir diumenge fes el que va fer? La pregunta és...
Quan vegis te contestaré.
Sí, ja estic, calia?
La obvietat no es pot discutir. Per tant, la resposta crec que ja queda clara. Però jo el que t'estic introduint, que tu m'ho has rehuït, és el motiu pel qual hem arribat a aquesta situació. Per què el govern de Junts pel Sí no s'ha ficat davant de la taula al govern de l'Estat? En aquest cas, el Partit Popular podria ser un altre govern. I sense línies roges se negocia el que és una obvietat també. És a dir, qui pot negar que hi ha una voluntat gairebé més àmplia de gent que vol la independència? Això no es pot negar, al revés. Jo, com a Calero, respecto moltíssim el que va passar ahir a la Cala i respecto tota la gent com vosaltres que teniu aquestes idees. Aquí no hi ha cap problema. El problema està que els que estan dalt, els que tenen capacitat de decisió, tenen que prendre uns riscos ells com a polítics. No hem de passar al poble la patata calenta d'aquest problema. El problema el té el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat. Qui vol canviar l'ordenament jurídic és el govern de la Generalitat. Qui ha d'anar darrere de poder canviar és el govern de la Generalitat. Que el govern de l'Estat no ha tingut la capacitat de diàleg suficient és una altra obvietat. O sigui, aquí ningú és perfecte. Aquí no hem de defensar l'indefendible. Però, home, no féssim demagogia, Joan Pere. No volguéssim passar la pataca calenta a la gent que se limita a complir, a la millor no, segurament d'una manera exagerada, els seus cometits, però no haguéssim arribat a aquesta situació si abans no s'ha produït el que s'ha produït. És a dir, relació, causa, efecte, i no voldria parlar ja de la fase de Maquiavelo, no? Que el fi justifica els mitjans. Suposo que no ho sé, sí.
Ràpidament, per al·lusions, Joan Pere, Vicent, ràpidament, sisplau.
Ràpidament, no, per al·lusions, a veure, tornem a repetir el mateix. No se mos pot dir que no hem negociat. El 2010, hi ha una persona que ara se li ha de reconèixer i que jo crec que la història també li ficarà en valor el que va fer. El 2010 va haver una persona que es deia Pasqual Maragall, que va ser, jo crec que va ser més un visionari i va intentar resoldre el tema Catalunya-Espanya amb aquell estatut. I un tal Montilla, el 2010, el juliol del 2010, van fer ja la primera manifestació. Però era una manifestació, si en recordeu, Enric, que anava a favor de l'Estatut. No era una manifestació per la independència, el 2010. I del 2010 al 2017 hem estat 7 anys intentant negociar amb l'Estat. I el que hem rebut que ha sigut no. I arriba un moment que el poble de Catalunya, quan tu veus que a l'altra banda tot és no i no volen negociar res, mos han vist obligats, la gent, no hi ha els governants, la gent li ha dit amb un govern de Junts pel Sí, perquè el govern de Junts pel Sí, cal dir que anaven amb un programa molt clar, que deia, si guanyem, proclamarem la independència. O no era així, Vicent? Ho vam dir molt clar. I el que hem fet ha sigut complir aquell mandat que ens donava el poble. Si guanyem, proclamarem la independència. Vam guanyar, perquè som 72 diputats, i això ho permet, i hem proclamat la independència. I després del que va passar ahir, ara, un servidor, que potser abans d'ahir no ho tenia clar del tot, crec que és normal que féssim la duir. Perquè ara sí que la independència ja no es pot parar. I la comunitat internacional, i acabo, escolteu el que han dit els observadors internacionals del referèndum d'ahir. Han dit que el que ha fet el govern de l'Estat, avalat pels tres partits estatals, PP, Ciutadans i Socialistes, és imperdonable. I això ho pagaran car.
Bueno, jo, Adrià, primer m'hauria de contestar-te que com bé diu tu, dius de la negociació, no? La negociació se basa en aquesta carta caduca que tu, crec, ni tu, ni Joan Perilló van votar, per edat. Els meus 58 anys no han votat. I allí està. Quan s'entenen els dos grans partits per qualsevol cosa, inclús per canviar que en vez d'hereu hi hagi una hereva, se canvia la Constitució. Però la Constitució, el teu partit va votar que no. I ara s'agafeu, així. S'agafeu amb aquesta Constitució. Jo crec que Catalunya, jo sóc independentista, no d'ara, tu me coneixes bé, d'abans, sempre he defensat el mateix, no he volgut mai un estatut, i així vam votar, en contra de l'estatut, perquè volíem una Constitució, que és el que espero tindre ben aviat. Però no digues que des del 2010 i des d'abans, govern del tripartit, govern de Convergència, govern de Junts pel Sí, s'ha fet tot l'humanament possible per arribar a un acord. Però no s'ha arribat a més acord. Per què? Perquè vosaltres, les línies roges, les heu traçat vosaltres. No voleu tocar la Constitució per res, perquè us va bé.
Escoltem més opinions, Enric Franc.
Sí, jo sembla que sóc el que tinc més edat. Jo sí vaig viure, i vaig viure l'any 78. Era prou gran com per conèixer la violència franquista. I ahir vam veure violència franquista, amb una diferència, que als anys 70, quan hi havia violència franquista, te n'enteraves a mitges, traduït per Televisió Espanyola, i te n'enteraves per mitjans de diaris impresos estrangers. Què passava? Que te n'enteraves quan havia passat. Ahir no. Ahir hi havia violència franquista posada en directe pels mitjans, per els mòbils i per la televisió. I per tant, això generava una altra cosa, que és por. La gent que estava votant tenia por perquè estava veient el que els hi feien al poble del costat. Per tant, em vaig quedar molt sorprès de l'entusiasme de la població volent votar en aquestes condicions. Veient per la tele com estaven trencant la cara, literalment, la policia aquesta espanyola, que a més disfrutava pagant. No era una empenya per apartar, era un pagar per castigar. I veient això, sortien i se n'anaven a votar. I la resposta de la població aquí, jo no em vaig moure d'aquí, eh? Per tant, la resposta de la població de la Cala em va entusiasmar, ho vaig trobar, però bueno, em vaig enamorar molt més de la Cala del que estava. Perquè des de l'ANC, que és una entitat que cada vegada que fem un acte o així, doncs et venen els que coneixes, però no et ve tota la població en massa, ni molt menys, és allò que sempre, com que et fas amb la gent que pensa com tu i que més o menys s'ha retratat com tu, doncs no saps què pensa la resta de la població. Ahir ho vaig veure i emociona.
La imatge de l'institut a primeres hores del matí, sens dubte, era, bé, innegablement emocionant, perquè el municipi, molts ciutadans es van quedar a dormir, i a les 5 del matí el degoteig de persones cap al vestíbul de l'institut és una imatge, abans comentàvem a la primera part del programa, que recordava a quan l'institut, l'any 2002-2004, va fer tota aquella campanya en contra de la guerra, a favor de la pau, en què centenars d'alumnes van fer una nit d'acampada a l'interior de l'institut, van fer proclames per la pau, es va viure molt intensament a l'institut. Possiblement això sigui una cita en aquesta dècada que ens toca, que també passarà a la memòria, no? La concentració de la ciutadania calera a l'institut.
Conyo, com bé dir a l'Enric, jo, per exemple, no he triat ser calero, vaig néixer aquí i també sóc un enamorat del meu poble, però que t'ho digui una persona que ha vingut, que està aquí al poble, que fa temps i que es fa estimar com l'Enric, tant al món cultural com el fa, doncs encara te fa més sentit orgull de calero. Jo crec que per trobar tu te remuntes al 2004, però jo crec que hauríem de remuntar-nos a la lluita antinuclear que va veure, com un poble unit també va fer front perquè aquí la Cala no hi vingués.
Bé,
no hi vinguessin. Jo crec que aquí podríem fer un grau de mobilització, com hem vist ara, l'hauríem de buscar més enrere a la lluita antinuclear que va veure aquí.
Sí que ho equiparava pel tema de l'institut i pel centre educatiu, no, no per les mobilitzacions socials.
Però vull dir que, torno a repetir, no em cansaré. En aquells moments m'havíem punxat i no m'havíem fet mal. El fet que tanta gent jove allà no dormint allí, que n'eren 40, 40 i pico, més tard van arribar, com jo mateix, que vaig arribar a les 4 i mitja, que m'hagués agradat quedar a dormir, però per motius familiars no vaig poder estar, i veure que el degoteig de gent que anava venint, fins a arribar a quasi les 700 persones o 800, quan arriba els Mossos, es fa sentir un orgull de ser calero, i veure com la societat nostra està canviant, que cada cop més, perquè jo estic segur que moltíssima de la gent que va venir allí, potser fa 10 dies no hagués vingut ni a votar. I ja per simplement fet d'orgull i de dignitat i de democràcia, i sobretot de democràcia, va venir. I jo crec que aquesta mobilització que tenim, aquesta mobilització, l'hem de mantenir, perquè venen dies molt importants, i esperem que vinguin coses bones com la independència del nostre país, i ens tocarà estar mobilitzats i junts.
Plantejo una pregunta més i ara entrem al que passa ara aquesta setmana. Creieu que l'acció repressiva de la policia ahir va mobilitzar molta més gent al carrer, Antonio Espuny?
Sí, jo coneixo persones que ahir nit em van parlar i van comentar, i tot i que en un principi no teníem pensat, perquè es tenien que desplaçar bastants de quilòmetres vindre al poble a votar, em van dir que veien les imatges, els va agafar la necessitat de vindre a votar, la necessitat de vindre i demostrar, pues, que no calen aquestes actituds. Ja ho he dit al titular, no calia, era innecessari. Llavors van vindre. Això sí que va provocar, en part, que alguna persona, no hem de parlar de percentatges pas molt elevats, que alguna persona, pues, que potser no hagués vingut a votar, pues, va vindre i va vindre a votar. Llavors, ens trobem amb un efecte causa que al final el que es pretenia, potser amb lo que si es pretenia una dissuasió de la gent que volia anar a votar, si es pretenia no aconseguir la foto del president no votant en aquell col·legi electoral i que havien ficat un aquell famós tractor davant de la porta, etc, i al final van anar allí cap allà a veure si entraven i trencaven. Pues bueno, van aconseguir precisament tot lo contrari. Jo penso que més o menys les persones, no sé si van ser 2.300.000 euros o 3 milions, no sé si de la
un... Són ciutadans, no?
No, vull dir que s'han dit 3 milions. Jo a la una i mitja quan em vaig anar a dormir, que vaig estar mirant, eren 2.300.000 que s'havien anat a votar. No ho sé si això hagués incrementat molt o poc la intenció de vot. Però bueno, està fet, va tindre la seva reacció, i a partir d'aquí, bueno, jo sempre estic dient, i potser sempre diré el mateix, ja ho he dit a la primera intervenció, continuem amb aquesta línia, continuem sent intel·ligents, continuem no guiant-nos per la passió, que ens pot portar a mals llocs, sinó que guiem-nos per la sang freda, amb una meta molt clara, i els actes han d'estar regits i controlats per estos criteris i no per en moments puntuals que te pugui bullir la sang, que te pugui prendre una decisió en calent. Això no porta a cap banda. Pensem que hem de continuar amb la mateixa línia que els caleros hem tingut estos dies i que segur que ens portarà a bon port.
Parlem de, si els sembla, anem avançant i parlem justament de què passa a partir d'ara. Abans, des del PDeCAT, Joan Pere ens apuntava a favor de la DUI. Aquesta setmana, en principi, s'han de traslladar aquests resultats del referèndum cap al Parlament de Catalunya. De fet, ara fa uns instants coneixíem que la Comissió Europea iniciarà una comissió en exclusiva per analitzar què és el que va passar a Catalunya, també amb entenem l'argumentari dels observadors internacionals, dels quals mitja dotzena van passar per aquí pel municipi. Què considero que ha de passar a partir d'ara? Perquè doncs Rajoy ja va dir ahir nit que dialogarà doncs amb els partits constitucionalistes o del sector unionista, tot i les diferències entre ells. El Junts pel Sí va comparèixer els consellers de govern ahir en un bloc dient quins són els passos, per tant, això que acabem de comentar. Què opineu que passarà a partir d'ara, al llarg d'aquesta setmana? I també demà, vaga general, en principi, si es convoca, i així doncs sembla que tot es preveu. Què passarà aquesta setmana post-referèndum?
Pues no passarà res més d'allò que hi havia en un programa electoral, que la gent que sabia que votava Junts per Sí, la CUP, sabia què faríem. Vull dir, no m'ha enganyat i aquí estem. Vam dir que convocaríem un referèndum, s'ha convocat, vam dir que si hi havia un resultat majoritari d'aquests vots del sí, convocaríem, faríem un adull, i jo, com bé va dir el Puigdemont, me sentiré no content, orgullós i satisfet de que després de les 48 hores de convocar dels resultats del referèndum poguéssim proclamar la independència del nostre Parlament. Sabem que el camí no serà fàcil, evidentment, sabem que hi haurà moltes mobilitzacions, també, sabem que com dic, tindrem alguna repressió segurament de les forces d'ocupació, però també sabem que demanem, com bé dir l'Antonio, tranquil·litat a la gent del poble, seny, no caure a les seues mateixes armes, perquè nosaltres d'armes només en tenim una, que és la gent del poble. Ells seran tanques, tribunal constitucional, forces repressives, però nosaltres hem de continuar igual. Amb aquesta revolució dels somriures, amb aquesta revolució de la gent jove, gent gran, manifestant-se lliurement, manifestant-se també progressivament i agafant aquest to. Aquest to que no hem de mullar en cap dels moments, que és tranquil·litat, sent, serenor, i sobretot no caure en els paranys que ens voldran posar al llarg d'aquests dies.
Sí, jo voldria afegir que aquest és un moviment popular, és a dir, és la població de Catalunya la que ha engegat aquest procés, la que l'ha mantingut i la que l'ha manifestat. Els partits, els representants polítics s'han vist lligats a aquest procés. Els que hi eren partidaris d'entrada, doncs, òbviament, els que no ho eren del tot, doncs, han vist que la gent vol això i per tant, creuen doncs, que han de seguir el que vol la gent, i per tant és un moviment de baix a dalt. Aleshores, qualsevol anàlisi que es faci dient, bueno, a veure el president què dirà ara i què farem, no, el president ha de fer el que la gent li demana, que és el que li ha portat demanant des de fa bastants anys. I aleshores això inclús jo diria que dificulta fer altra cosa, o sigui, dificulta les martingales de despatx, que podríem dir. No, ningú pot negociar amb el govern espanyol sense tenir en compte el desig de la població catalana. La població catalana empeny en una direcció, els polítics han d'ajudar a la població a anar en aquella direcció i no poden intentar enganyar-los a canvi d'acords polítics o d'acords d'interessos d'altres que no siguin la població. El polític es deu al votant, no es deu al compañero de l'altre lado.
Adrià?
Sí, com el que dius abans, Vicent, a veure, la Constitució no és l'Antic Testament pels catòlics. La Constitució és algo perfectament canviable i, de fet, les circumstàncies i sobretot el que deia el senyor Frank, el moment dona peu a que es treballi sobre el tema. El que passa que la democràcia, per molt que la voluntat popular sigui important, que ho és i molt, té unes regles. I aquestes regles són les que permeten que la democràcia sigui així com a tal. Ara imaginem-nos un exemple proper. Aquí a la Cala esteu governant, quan la llista més votada va ser Convergència, Joan Pere, que està aquí davant, no? Llavors, què tenia que fer, en aquest cas, Convergència? Fer una mobilització per a canviar la llei perquè no era justa, no? Se complís els paràmetres legals amb un tema determinat. Pues, amb un tema més ampli és exactament el mateix. El Partit Popular de Catalunya no estem dient no al referèndum. No estem dient. Estem dient que el referèndum, no estic parlant com a Partit Popular de Catalunya, el referèndum s'ha de pactar i arribar al moment, quan aquest referèndum se pacti, que suposo que serà així, i es pugui votar segons tota la casuística legal, doncs s'acceptaran els resultats, que per això som demòcrates. La democràcia significa acceptar els resultats, mos agradin o no. I aquí l'exemple que he ficat s'ha demostrat que som demòcrates tots. Per tant, han d'estar el problema.
700 alcaldes, pel simplement ficat de les urnes, quan tenim 900 corruptes del Partit Popular que fa 2 anys que els jutgen, ni els jutgen ni els jutjaran, això és democràcia també?
Bueno, la política és, saps tu, que no hi ha ningú perfecte.
La política, segons com la mirem, no?
Quan parles de corrupció, també tens molts socis que també al seu moment han estat molt implicats.
Sempre dic qui l'ha fet la pàgina.
Ningú pot estar exempt de culpa.
A veure, jo no sóc corrupte ni...
No,
ja
per vostè.
Ja ho sé. Però el que no hi ha dret és que tinguem un govern a Espanya que inclús el partit està acusat de corrupció. Aquest govern el que ha de fer és retirar-se i netejar el partit i quan estigui net, tornar-se a presentar. Això és el que ha de fer, amb el mateix nom, a més, perquè són ells. Aleshores, qualsevol actuació del Partit Popular d'Espanya, que és el que està remenant les cireres, negociant i enviant a por ellos a les poblacions espanyoles, com si fossin colònies bàrbares, aquesta gent el que han de fer és plegar, avergonyir-se i diguem renunciar del franquisme en sèrio, perquè sempre insulten nazi, en canvi no diuen franquista, que són el que són ells. Són un resta del franquisme que a l'any 78 es va mantenir viu, i si mirem els noms d'aquests senyors que han de coordinar les policies a Catalunya, els lligues amb Fuerza Nueva, amb tota la crosta franquista que es va aguantar durant l'època de la transició, i aleshores és quan te n'adones que el Partit Popular és la versió democràtica, diguem, pintada, van fer planxa i pintura, però el motor és el mateix, del franquisme més caspós i més odiós.
Per al·lusions, Adrià?
No, evidentment no em dono per al·ludit a les paraules que vostè diu i me consta, perquè formo part d'esta formació política, que la grandíssima majoria dels meus companys de partit ni són franquistes, ni són neonazis, ni són de l'extrema dreta. Ara, en els respectes que a mi m'han ensenyat, jo respecto el que vostè diu. Què hem de fer a partir d'ara? Què hem de fer? Seguir el camí unilateral més o menys majoritari o intentar negociar damunt de la taula? Home, hi ha una tercera via, que és convocar eleccions. Si tan segurs esteu de que teniu una majoria molt àmplia o suficientment àmplia aquí a Catalunya per declarar la independència, que costa de dissoldre el Parlament, se convoquen eleccions autonòmiques, treu una majoria significativa i llavors ningú podrà dir res.
Si el Partit Popular com a partit acusat pels seus propis jutges o pels jutges espanyols de partit corrupte, partit, no les persones corruptes del partit, sinó el partit propi, està acusat de corrupció, per què no fa eleccions a Espanya? Per què no es retira? Per què no proposa unes eleccions per acceptar que com a partit està atacat i està en dubte la seva capacitat per governar el país?
És una altra opció el que diu el senyor Frank, perquè, perdona Joan Pere, és una altra opció. Podria ser que a l'estat espanyol s'haurien de convocar una altra vegada eleccions per veure quina serà la distribució. El que passa que ens hem de mullar tots els partits, perquè no està només el Partit Popular a l'Estat, i tenim aquí un recolzament d'altres forces polítiques com Ciutadans o Partit Socialista, claro, és molt fàcil de cara a la massa, en el bon sentit de la paraula popular, dir una sèrie de frases que cauen molt bé i que la gent accepta, però i la responsabilitat? Que hi ha gent del Partit Popular corrupte? Home, està clar, i la majoria estan a la presó, curiosament hi ha altres altres partits que encara no hi ha...
Perdona? La majoria encara estan pendents dels jutges,
Que parlem de Granados, de Bárcenas, de què parlem...
Sí. A la presó,
esteu parlant de membres del partit.
No, jo parlo del partit.
El Partit Popular és un partit que té molts afiliats i hi ha un grapat de gent que és corrupte, i això es pot negar, i és una vergonya pel partit. No, i això ho ha dit moltes vegades.
Està, tampoc, partit, intentem tampoc que no sigui aquest el debat avui el temps passat.
És que ens equivoquem de ple, aquí ho dic, i pels que volem un estat diferent, Enric, si ens equivoquem de ple, parlar de partits, ens equivocarem, perquè si parlem de partits, crec que ara no és indicat parlar ara del Partit Popular com l'únic responsable. Jo crec que hem de parlar de la mentalitat que té avui en dia l'estat espanyol, perquè això no és un tema del Partit Popular només, és un tema de la mentalitat de l'estat, perquè el Partit Popular ha fet el que ha fet perquè el senyor Rajoy va cridar a les tres forces majoritàries que hi ha allí, que va ser, se va cridar a Ciutadans, i Albert Rivera li va dir, si fos per Albert Rivera encara hauria sigut un pelet més. Van parlar amb Pedro Sánchez, i jo et pregunto, Vicent, el senyor Iceta, el senyor Pedro Sánchez, ha variat molt la seva forma d'entendre tot aquest procés com ho ha fet el senyor Rajoy? No, és el mateix, ja. És el mateix, Per tant, parlem d'una forma d'entendre l'estat, Espanya, i després està Catalunya, que és una sèrie de gent que durant molts anys, han cregut i han volgut reformar l'Estat. Aquí hi ha hagut dues grans visions polítiques. Una Espanya centralista radial, i l'altra una sèrie de gent, parlo ara dels partits majoritaris, que volíem reformar l'Estat espanyol. I esta via de voler reformar l'Estat espanyol ha fracassat. I avui dia la tercera via és quina és? És la creació d'un estat independent, un estat lliure, que és el que ara jo defenso, i el defenso amb moltes ganes. Per tant, crec que no hem de parlar de partits, hem de parlar d'estructures d'estat. I avui dia tenim un enfrontament entre la forma d'entendre Espanya, l'estat espanyol, del que serien les tres forces majoritàries d'Espanya, com és Partit Popular, Socialista i Ciutadans. Cal dir que Podemos al final s'ha desmarcat, i aquí jo tinc que dir, per mi, per la meva visió, chapó a Podemos, perquè han demostrat, per mi, chapó a Podemos, perquè han fet l'últim moment. Quan hem dit, nosaltres direm que no a la independència, però estem d'acord que la gent de Catalunya pugui votar. I al final, si algú m'ho escoltés, cal dir-ho, l'únic que volíem fer ahir diumenge era poder votar lliurement. I no mos van deixar, perquè com a anècdota i acabo, sabeu com va votar el president? L'opinió de la Generalitat, sabeu què va tindre que fer per votar? És que és de pel·lícula d'aquelles de James Bond, Anava al cotxe oficial i hi ha un túnel, va tindre que baixar del cotxe oficial, se va embarcar en un altre cotxe i l'helicòpter de la Guàrdia Civil que el perseguia se va perseguir el cotxe que no era, que era el cotxe oficial, i en un altre cotxe el president Puigdemont estava amagat per poder anar a votar en un col·legi electoral que no li tocava. Home, quan un president de la Generalitat, per poder votar lliurement en un país democràtic al segle XXI, s'ha d'amagar d'un helicòpter que l'està perseguint, ha de canviar de cotxe en un túnel, que això ho he vist a les pel·lícules de James Bond, per dir alguna cosa, no cal dir res més. I amb tots aquests problemes, ostres, la gent vam arribar a votar amb més de 2,5 milions de persones.
Més reaccions, Antoni Espuny.
Sí, no, jo en tot cas, a vegades els catalans també se'ns va una miqueta a la memòria, i quan parlem de partits imputats també aquí a Catalunya, també en tenim un que té les seus embargades. Llavors jo crec que inclús ens queix, demanem eleccions a Espanya, crec que ara el senyor Rajoy s'està fregant les mans, la meva impressió és que s'està fregant les mans, perquè segurament si els pressupostos, per lo que sigui, no li surten massa bé i no se li aproven, segurament convocarà eleccions, perquè sap que té una majoria absoluta. Això és el que volem els catalans, i tant que la traurà la majoria absoluta al resto d'Espanya després de la imatge que ha tingut i que ha fet i que s'ha fabricat amb tots els mitjans, perquè aquí a Catalunya veiem i hem vist unes imatges, però també al resto d'Espanya n'han vist unes altres, i si realment és el que volia, perquè ell realment és el que volia això, tindré assegurat un plan B, que si hi ha alguna dèria d'aquestes d'eleccions anticipades, segur que té garantit un bon resultat. Pues nosaltres, jo penso que no ens interessa des del punt de vista català que el senyor Rajoy ara mateix, avui, en pocs mesos, a pocs dies d'unes eleccions, de lo que ha passat a Catalunya, tiria per este camí, perquè el resultat seria bastant diferent. En quant em vés de ficar dins del sac reiterat per part del PDeCAT, de ex-Convergència, altres forces polítiques, em sembla que les altres forces polítiques, tot i que el senyor Rajoy li han donat el seu suport en quant a que se mantingui la normativa constitucional, les altres forces polítiques han declarat i han manifestat, i això es va fer des del primer moment, que, i així ho van demostrar, que la càrrega policial, tot el que va passar ahir, depenia i era responsabilitat directa del govern, i que no era, i que les altres dos forces constitucionalistes, diem-ho així, ho identifiquem-les així perquè així és com els identifiquen els mitjans de comunicació, han criticat aquestes càrregues i han dit que eren excessives, que no calien, que s'hagués pogut deixar perfectament votar al poble de català, perquè jurídicament este referèndum ja tenia la invalidesa legal ficada damunt de la taula, i que hagués passat el que hagués passat era un resultat que no tenia o la seva validesa a nivell jurídic i a nivell de jurídic a nivell d'estat, vull dir, de negociació era nul. Llavors, per això he dit les paraules d'innecessari l'activitat que es va tindre ahir per part de la policia i de la Guàrdia Civil, totes les agressions que es van fer. I jo crec que si fem estos plantejaments anem a situacions frontistes, i situacions frontistes no ho sé fins a quin punt mos pot sortir rentable o pot sortir, és necessària i és recomanable per part de les forces catalanistes i per part de les forces que estem a Catalunya, no? Ficar tothom que té també a les seues mans, perquè al final això, mos agradi o no mos agradi, haurà de passar per una reforma de la Constitució. No sé en quin grau, però segurament passarà per una reforma de la Constitució. I jo penso que aquesta actitud frontista en contra de totes les forces constitucionalistes de l'estat espanyol, no sé fins a quin punt pot ser rentable, i penso que trenca una mica aquesta dinàmica de lo que he dit jo, i que hem de mantindre que és intel·ligència a les decisions.
Estem a punt d'acabar i m'agradaria tornar a fer una ronda per bé fer ja aquell resum final, aquest subtítol. Hem fet primer el títol, fem el subtítol, després d'aquesta tertúlia que hem volgut mantenir avui en Partit Popular, Assemblea Nacional Catalana, PDeCAT, Esquerra Republicana, Partit Socialista. Adrià Figueres, quina és la lectura final d'aquesta tertúlia? Complicada, no? Pot ser? Ara t'ho pregunto, sí, Adrià.
La lectura, clar que és complicada, perquè hi ha un punt de coincidència que tenim tots, que tots volem el millor per Catalunya, i suposo que coincidim. El que passa és que les visions són diferents. Aquestes visions diferents també han d'eliminar la indefinició. És a dir, mos hem de posicionar. No podem dir blanc o negre, depèn del lloc on estiguéssim. El Partit Socialista, en aquest cas, el missatge que acaba de dir l'Antonio, un missatge superrespetuoso, però que, en principi, no tinc entès que sigui el missatge que té el teu partit, no? Pel demés, jo espero que a partir d'ara se pugui reobrir una dinàmica que no sigui frontista i que es trobin les solucions adequades tant per una banda com per l'altra, però que en tot cas, per a conservar la democràcia aquí, a Kazakhstan o a les Illes Papua, han de respectar l'ordenament jurídic.
Enric Franc, Assemblea Nacional Catalana.
Sí, jo diria que la resposta popular i la posició de la població catalana ha quedat clarament manifestada i, per tant, aposta pel sí. I deixar Espanya, són família, són amics, són els espanyols, són estupendos i són gent amb qui hem conviscut, però ens hem de governar nosaltres. I com que ens hem de governar nosaltres, hem de declarar la independència utilitzant el sistema que sigui millor perquè la gent ens entengui. Però els partits i els representants, diríem, els representants polítics catalans tenen l'obligació d'acceptar aquest sí que s'ha donat a la jornada d'ahir i respectar aquesta mobilització i aquesta voluntat clarament expressada de la població catalana.
Joan Pere Gómez, PDeCAT.
No, com a resum el que voldria dir és que el que queda molt clar és, i que quedi molt, és que hem portat molts anys volent negociar amb l'estat espanyol, sigui quin sigui els governants, perquè evidentment hem tingut UCD, hem tingut Socialista, hem tingut Partit Popular, i aquest estat té una forma d'entendre l'estat espanyol centralista, radial, i per tant ens hem donat compte que d'alguna manera ja no podem canviar-lo, no podem reformar l'estat, i per tant la gent de Catalunya majoritàriament volem crear un nou estat lliure, un nou estat social, que ja que no ens deixen, diríem, pactat, no mos deixen perquè els hi fa por que poguessin votar, perquè si tant volen saber el que pensa el poble de Catalunya, el més fàcil és que pactin, com van fer els escocesos de Catalunya, que la gent vagi lliurement a votar, i com que això no pot ser, per això van haver ja el 27 de setembre de l'any passat, van haver unes eleccions, que es van presentar unes forces, van guanyar les forces independentistes, i a partir d'aquí portaran el programa que aconseguiríem i declararíem la independència. I per què volem la independència? No la volem perquè sí, la independència la volem perquè estem convençuts, i més veient lo d'ahir, que l'estat espanyol no ens estima, en definitiva és com aquell matrimoni, que quan per molt que tu intentis salvar el matrimoni, quan l'home li pega a la dona, el que ha de fer la dona és separar-se i marxar i trencar el matrimoni. I en aquests moments, ahir, després de veure el que vam veure, molta gent mos sentim així. Mos han pegat, no mos estimen, i per tal el que volem és divorciar-nos, perquè volem crear un nou estat que estem convençuts que serà un estat lliure de la Unió Europea, i el que volem fer és una nova Dinamarca, una nova Holanda al sud d'Europa. I els catalans estem convençuts que això ho crearem. Crearem un nou estat lliure, social i pròsper. I això és el que ells no poden suportar, perquè si se'n va a Catalunya el problema és este, que l'estat espanyol se'ls imbala la gallina dels ous d'or. I clar, després que passarà amb Extremadura, Andalusia i algunes castelles? I això que ens sap ràbia. Catalunya som prou conscients i som prou bons per poder fer una Catalunya lliure, pròspera, dintre d'Europa.
Vicent Lleó, Esquerra Republicana.
Doncs, a veure, la veritat és que aquí ja els que m'han precedit ja em comenten bastantes coses, però jo crec que hem fet tot el possible durant molts anys. Anys des de la transició fins ara, Catalunya ha intentat pactar l'Estat, tant reformes del referèndum com moltíssimes això, com un pacte fiscal just. Sempre hem tingut un no, sempre hem tingut un no. I, afortunadament, la cosa ha canviat, tenim una majoria independentista al Parlament, amb un programa clar, que és un referèndum, l'han fet, una declaració unilateral d'independència, que la farem, unes eleccions constituents i aprovar una Constitució. Ja se'n fa els estatuts, ara el que necessitem és una constitució pel nostre estat. Com sempre t'he dit i direm, hem fet tot el possible per pactar l'estat espanyol, per un estat que primera mos expolia econòmicament, segona, com bé dia Joan Pere, mos pega, no sé què fem aquí, ja tardem massa en fotre el camp. I només aquí, ja per acabar, torno a dir, venen uns dies molt importants, vindran uns dies molt intensos, segurament la repressió de l'estat no ha acabat encara, potser probablement hi haurà gent tancada,
Només demano, sent a la gent del poble, sent a la gent del poble de Catalunya també, per no caure en les provocacions, que és el que voldrien ells.
I l'última reflexió per tancar aquesta tertúlia, Antonio Espuny, PSC, Compromís.
Jo acabaria, ho començaria al final del senyor Vicent, senya a la gent del poble, senya a Catalunya, a la gent de Catalunya, seny. Seny i respecte a tots els ciutadans del nostre país, i penso que està en mans dels responsables polítics prendre unes decisions per a que aquestes decisions s'atenguin realment a la voluntat del nostre poble. Algun dia hem de saber exactament què és el que pensa amb una consulta, amb unes eleccions anticipades, no ho sé com, però s'ha de saber exactament en un estat normal. No és normal que cada vegada que volguéssim saber què és el que pensa el poble de Catalunya sobre la independència, ens haguéssim de trobar amb problemes, en situacions desagradables, amb violència al carrer. Jo penso que hem d'aconseguir, i jo penso que si tots volguem a la mateixa direcció se podrà aconseguir, hem d'aconseguir exactament una consulta per una consulta perquè tots els catalans poguéssim tindre tranquil·lament el dret d'anar a votar i no trobar-nos amb aquestes situacions d'estos dies, tant exactament la del dia 9 de novembre com la d'ahir. I sobretot, intel·ligència, torno a repetir, intel·ligència a les decisions.
Va que mon anem.
Senyors, moltíssimes gràcies a Adrià Figueres, Partit Popular, Enric Franc, Assemblea Nacional Catalana, Joan Pere Gómez, PDeCAT, Vicent Lleó, Esquerra Republicana, Antonio Espuny, PSC, Compromís per la Cala. Seguirem l'actualitat i esperem que, doncs, bé, no haguem de repetir les escenes lamentables d'ahir i que, doncs, el diàleg i la democràcia, en aquest cas, imperin. Moltíssimes gràcies al cinc per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.